Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Molt bona tarda. Les investigacions sobre el càncer de còlon becades per la Fundació Olga Torres comencen a donar fruits, tot i estar pensades a llarg termini. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons el president de la Fundació, Josep Bombardó, alguns projectes ja han tret tractaments al mercat o estan a punt de fer-ho. Ho ha dit aquesta emissora després de l'entrega de l'última edició de les beques, que ha reconegut dos projectes amb 60.000 euros cadascun.
En esports, els jugadors del Centre d'Esports Sabadell han tancat avui oficialment la temporada amb un dinar de comiat.
Després de la victòria contra l'Olot d'aquest diumenge i de la salvació del descens, ara la feina de planificar la següent temporada es farà als despatxos.
Aquestes informacions i tot el referent a la campanya electoral pel 26 de maig centrarà el Notícies Vespre d'avui, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica estarà marcada pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, aquestes nuvolades portaran xàfecs i ruixats localment intensos que podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamars o pedra. A la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, puja notablement arreu i es mourà entre 17 i 22 graus al Pirineu, entre 22 i 27 graus a l'interior de l'Ebre i a Ponent i entre 20 i 25 graus a la resta del territori. A la nit, la nuvolositat minvarà en general i demà la jornada començarà amb el cel serè o poc ennuvolat. De nou, a partir migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al terç nord, amb la possibilitat de tempestes al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. Pel que fa a la temperatura, continuarà amb una clara tendència a pujar en general i se situarà entre 23 i 28 graus. Els pròxims dies s'imposarà una situació anticiclònica que portarà estabilitat i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 3 quilòmetres més a Sant Quirze en sentit Barcelona. A la B30, d'altra banda, trobem un quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i un quilòmetre més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passen pràcticament 8 minuts de les 7, els primers projectes becats per la Fundació Olga Torres ja comencen a tenir efectes pràctics. 14 anys després de les primeres ajudes, algunes investigacions ja estan portant nous tractaments per al càncer de còlon al mercat o estan just a punt de fer-ho. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el president de la Fundació, Josep Bombardó.
Són projectes de llarg termini i hi ha projectes que inclús han sortit ja o estan a punt de sortir alguns medicaments que, òbviament, per sortir un medicament al mercat doncs tarda 8 o 10 anys. Però nosaltres formem part d'aquesta col·laboració, o sigui, el projecte no és tan sols el nostre, sinó que ajudem a que un projecte, un macroprojecte, pugui sortir.
Bombardó assegura que les beques encoratgen els investigadors del país a impulsar recerques relacionades amb el càncer de còlon, un fet que és molt important, assegura, especialment en un moment en què la recerca ha patit la falta de finançament derivada de la crisi econòmica. En aquest sentit, insisteix que l'activitat de la Fundació Olga Torres es basa precisament en donar aquest impuls.
És una fundació que es nodreix dels recursos propis que té i d'administrar aquests recursos, i a fi efecte, doncs el 95% dels recursos es dediquen a les beques. Només per administrar-ho, com que ho fem tot altruísticament, vull dir, hi dediquem un 5%.
El president de la Fundació Olga Torres ha fet un estat de situació de les beques l'endemà d'entregar les ajudes d'aquesta edició. En total s'han atorgat 60.000 euros a un projecte de la doctora Sònica Benigna Forcales i 60.000 més del doctor Nabel Dijouder. Els dos projectes estan relacionats amb el càncer de còlon i han estat escollits entre una cinquantena de projectes.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Avui l'alcaldable socialista Marta Ferrer s'ha plantat al polígon de Can Roqueta per abordar dos problemes localitzats en aquesta zona límit de la ciutat. D'una banda, s'ha reunit amb els treballadors de l'empresa Dia, sobre els quals hi ha l'amenaça d'un ERO, però també per criticar la manca de lideratge del govern quadripartit en la gestió de l'impacte que tindrà el nou centre distribuïdor d'Amazon.
Ferrer s'ha tornat a erigir com l'alternativa del govern actual, el qual considera que li manca caràcter per solucionar els problemes de la ciutat. Com a exemple, ha posat el segon centre logístic més gran de Catalunya, que Amazon obrirà a Can Roqueta, una distribuïdora que podria saturar la carretera B-140 amb uns 4.000 camions diaris.
És un clar exemple d'aquesta falta de lideratge que veiem en tots els àmbits de Sabadell, i per tant això no es preocupa ni dels treballadors ni les treballadores, que són de Sabadell una bona part i que són de la comarca, i per tant amb l'exercici d'aquesta capitalitat, ni tampoc ens preocupem de quin impacte tindrà Amazon al polígon de Can Roqueta. No? I aquí el que fa discurs estic dient, és a dir, l'única alternativa a aquest desgovern, l'única alternativa a aquest liu, l'única alternativa a aquesta falta de lideratge és votar el Partit dels Socialistes de Catalunya, que ho sabem fer, que hem estat sempre al peu del canó.
L'alcaldable socialista ha visitat avui la plantilla de l'empresa Dia, que podria ser víctima d'un expedient de regulació d'ocupació. Ferrer lamenta que cap membre del govern hagi anat a parlar amb ells abans.
És una empresa que en aquests moments està en una situació complicada, que sembla que hi ha un nou accionariat i s'ha de veure com acaba afectant això els treballadors i treballadores d'aquí. Per tant, el primer que hem vingut és evidentment a veure quina era aquesta situació i defensar aquests llocs de treball. A més, ens han confirmat això, que des de la part dels treballadors i treballadores, que ningú de l'Ajuntament ni del govern s'ha posat en contacte amb ells. Per tant, això ens sembla una qüestió molt greu a la ciutat.
Els treballadors del polígon també s'han queixat de la manca d'aparcaments, tant pels empleats del polígon com pels transportistes que distribueixen les comandes.
Joan Berlanga, cap de llista dels Comuns, també ha visitat avui el polígon industrial de Can Roqueta. En el seu cas, ha alertat sobre els problemes que el centre d'Amazon pot comportar pels veïns de Torre-romeu, els quals pateixen una gran densitat de trànsit pesat als seus carrers. Per això reivindica un pla de mobilitat que inclogui la Ronda Nord i la Unió de les Carreteres de Santa Perpètua i Sant Manat.
Acompanyat de Rosa Morales, número 10, i del president dels veïns de Torre-romeu, Manuel Moya, Joan Berlanga considera que cal solucionar el futur problema de mobilitat que pot provocar el nou centre logístic d'Amazon pels veïns del barri. Ho corrobora Morales, veïna de Torre-romeu.
Estan preocupats perquè ja tenim un trànsit elevat degut al tema de Can Roqueta, i en moments puntuals hi tenim molt de trànsit, i de fet estem molt preocupats per com afectarà la instal·lació d'Amazon al nostre barri, perquè pensem que no hi ha una viabilitat prou feta. De fet, em consta que hem demanat parlar amb els alcaldes de Santa Perpètua i de Barberà i no ha hagut cap reunió per veure com desenvolupem.
Berlanga considera que la solució seria la unió de les carreteres de Santa Perpètua, la que passa pel polígon de Can Roqueta amb la de Sant Manat, evitant el trànsit per Torre-romeu. Ara bé, es desmarca d'altres formacions i descarta una ronda est.
Cal fer primer la connexió de Castellà, com hem dit, la segona, la connexió entre carretera Santa Perpètua i Sant Manat, però en aquests moments no veiem el tancament del cercle entre la carretera de Sant Manat i el torrent de Colobrers, o el punt de la carretera de Castellà. Per tant, nosaltres aquest debat creiem que s'ha de tancar a nivell de ciutat, però veiem una zona especialment protegida, que és la sortida al rodal de tot el barri de Can Puigcener, de la zona del Taulí.
L'alcaldable dels Comuns també defensa millorar el transport públic cap al Vallès Oriental, on hi ha molts polígons i molts sabadellencs que hi van a treballar.
Sabadell Republicana, Sabadell Feminista. Amb aquesta consigna, Esquerra Republicana aporta idees a la candidatura cremallera en la número 2, Elia Soriano. Destaca la importància de la perspectiva feminista en la política pública.
Venim a cercar les propostes que té Esquerra Republicana de Catalunya Sabadell envers el món de les dones, o el 50% de la població de Sabadell. El que intentem explicar és que totes les polítiques públiques que s'implementin han de tenir una visió feminista, perquè si no la tenen són incompletes. Sempre és una part de la població amb necessitats diferents que han de ser cobertes o escoltades, perquè si no, no són útils en la funció que han de fer com a política pública.
Soriano ho va explicar ahir en una xerrada oberta davant la Biblioteca Vapor Badia, acompanyada de l'editora Berta Rubió, l'infermera i esportista Sònia Mayor i la comunicadora Clara Borrell.
Totes elles van desgranar quina és la situació de la dona a la ciutat i van demanar poder-hi participar activament, treballar el feminisme de manera més transversal en l'educació i incidir també en les entitats. Consideren important que les dones tinguin les mateixes oportunitats i que estiguin en llocs de responsabilitat i puguin prendre decisions. Agraeixen que el partit hagi reunit grups de dones per a rebre propostes i ho consideren una actitud lúcida i de presa de consciència. Esquerra Republicana proposa tenir comitès de dones que passegin per la ciutat i puguin donar la seva opinió del que observen els tècnics municipals. La secretària de la Dona d'Esquerra Sabadell, Laia Girós, emplaça les sabadellenques a escollir la llista de la seva formació el diumenge.
Remarcar a totes les sabadellenques que aquest diumenge és una data molt important, com sempre ho són les urnes per als republicans, però aquest diumenge ho és més perquè escollim el govern local. És necessari que totes anem a votar i votem precisament per Esquerra Republicana.
Des de les 7, el Parc Catalunya acull un acte d'esquerra sobre habitatge i política social.
Matías Serracant, alcaldable de la Crida, aposta per reeditar el quadripartit si surten els números després de les municipals del 26 de maig. Serracant ha explicat que el pròxim mandat ha de servir per continuar desplegant el programa del que ha titllat com a govern de transformació. L'encara alcalde de Sabadell ho ha dit en una entrevista al magazín Al Matí d'aquesta casa.
La Crida es veuria pactant amb aquelles formacions que vulguin seguir endavant amb el programa del govern de transformació que ha tingut aquesta ciutat, per tant, amb un front d'esquerres compromès, un front d'esquerres compromès amb el dret a l'autodeterminació, compromès amb seguir fiscalitzant els serveis públics, compromès en posar l'habitatge al capdamunt de les polítiques per fer front a l'emergència social i garantir els drets de totes les persones.
En canvi, ha descartat un acord amb el PSC perquè ha dit són els fills de la corrupció.
Matías Serracant ha situat el replantejament de la mobilitat a la ciutat com un dels reptes a endomar durant el pròxim mandat. Entre les infraestructures que considera prioritàries hi ha la construcció de la Ronda Nord per connectar la C-58 amb Castellà.
És absolutament prioritari que durant el proper mandat s'estableixi ja doncs, no només el recorregut, sinó el projecte executiu i a poder ser doncs, que hi hagi també l'inici de les obres d'aquesta infraestructura que ens permetrà, tot i que no és impossible continuar fent-ho ja, millorar, no? Reduir el trànsit per la Gran Via com un dels projectes essencials del proper mandat.
L'alcaldable de la Crida també ha apostat per continuar endavant amb el procés de municipalització dels serveis públics.
Junts per Sabadell aposta per millorar la il·luminació de la ciutat amb mesures consensuades amb l'empresa concessionària del servei a l'Ubissa. La candidatura de Lourdes Siuró proposa acabar la implantació de la tecnologia LED i augmentar la intensitat de la il·luminació.
El que falta és augmentar la potència, o sigui, hi ha uns barems que a índex de sostenibilitat, a partir d'aquell barem, tu pots donar més il·luminació perquè sigui suficient i a més hi hagi sensació de que hi ha llum. És cert que la llum LED dona la percepció de que hi ha menys llum, però si apuges la potència, cosa que es pot fer, i avui Sabadell la té al mínim, fa que la ciutat estigui fosca. Per tant, apujant la potència permesa, perquè estem a la part baixa del barem, augmentaríem la sensació d'il·luminació de la ciutat, perquè és una percepció real, perquè estem a poca potència.
Siuró també destaca les possibilitats que ofereix la tecnologia lumínica i que ara mateix no s'estan aprofitant. Per exemple, la senyalització de les places d'aparcament disponibles, un projecte que el quadripartit ha posat sobre la taula però no ha arribat a implementar.
Estem sempre en una fase d'anàlisi. Nosaltres proposem passar de l'anàlisi a la decisió, però sobretot a l'execució, perquè ha sigut un quadripartit de planificació, però no hi ha hagut decisió i no hi ha hagut implementació. Nosaltres ara volem ser el govern de la implementació. I per això situem Junts per Sabadell en una situació de poder implementar i d'executivitat de tot allò que es decideixi en el ple i que el govern de la ciutat tiri endavant davant de la inacció d'aquests 4 anys. Falta decisió.
Per últim, Siuró defensa que l'Ubissa assumeixi bona part del cost de les llums de Nadal per poder dotar tota la ciutat d'una millor il·luminació per aquestes dates.
Ciutadans demana posar fre les ocupacions de pisos per part de les màfies. El candidat Adrián Hernández ha criticat que l'Ajuntament actual no fa res per reduir les ocupacions que qualifiquen d'il·legals i reclamen que la policia executi els desnonaments exprés en 48 hores que es va aprovar per llei al Congrés dels Diputats amb els vots favorables de PP, Ciutadans, PNB i PDeCAT.
Hernández ha criticat que PSOE i Podem votessin en contra de la llei de desnonaments exprés i a l'actual equip quadripartit de govern perquè anima a ocupar pisos de la com a política d'habitatge. Pel líder taronja, l'actual govern no fa prou i afirma que sovint hi ha pisos gestionats per màfies que ocupen habitatges i que, segons assegura Hernández, provoquen molèsties al veïnat que viu legalment i que fan plantacions de marihuana.
En aquest mandat van presentar dues ordenances al ple de l'Ajuntament que van votar en contra de l'actual govern, perquè l'actual govern és contrari a qualsevol cosa que tingui a veure amb la policia reactiva, però que nosaltres defensem que això millora la convivència als barris, i per tant la proposta seria que en aquest pla integral de barris posar fre des de les competències de l'Ajuntament.
Ciutadans ha explicat les propostes del partit pel districte 2 de Can Puigcener i la Creu Alta, com l'ampliació de Cal Estruc com a centre d'arts escèniques i aprofitar Cal Balsac perquè sigui la seu de l'entitat creualtenca al Tallaret, però també tingui un projecte de barri.
La campanya de 100% Sabadell es tancarà aquest divendres amb dues grans festes.
Una al sud encapçalada pel cantant de reggaeton, pop i merengue Henry Méndez i una altra al nord amb la cantaora Ana Reverte com a cap de cartell. L'alcaldable Marisol Martínez destaca que s'hi vol reivindicar.
Dos actos de final de campaña donde también los aprovechamos para que sean actos reivindicativos. Seguimos en el norte de la ciudad reivindicando ese bulevar de la avenida Mata de Pera, esa zona diferente, esa pacificación también del norte de nuestra ciudad, esos barrios, y nos vamos también al barrio de Gracia a reivindicar todo el tema de ocio, de cultura, de aprendizaje, la zona universitaria que queremos construir en el barrio de Gracia.
A la Diosa, amb Méndez, també actuaran Tem, Mati, Keimas i Bonche, i a l'Espai Polivalent del Nord, amb Reverte, s'afegiran Muca, Failate i Yesia.
El Partit Popular promet que s'ocuparà dels problemes del dia. Esteban Gessa, número 1 de la formació, ha assegurat que l'actual govern ha preferit fer grans obres faraòniques.
Gessa no es creu les dades de fiscalització d'Esmatxa presentades pel govern i demana que es gasti el 1 milió d'euros de l'amortització de les inversions. A més, el Popular ha assegurat que la ciutat és insegura i ha posat com a exemple que falten policies.
Per què hem d'esperar 3 o 2 anys? Per què? Si ja de fet ara ja no tenim prous policies locals, ara encara que s'hi jubilen aquesta cinquantena durant aquest any, encara tindrem més. I apostem també, evidentment, per el tema policia local, apostem perquè el govern recolzi a la policia local.
Gessa ha fet campanya a Creu Alta i Can Puigcener, un barri que ha qualificat d'oblidat per l'actual govern.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Arrenca la 13a legislatura espanyola amb 3 sabadellencs com a diputats al Congrés. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Paco Aranda, del PSC, i Joan Mena, d'En Comú Podem. Aranda s'estrena el càrrec, mentre que Rufián i Mena repeteixen a l'escó que havien ocupat des del 2016.
Gabriel Rufián, Paco Aranda i Joan Mena han assistit aquest matí a la sessió constitutiva del Congrés, després que aquesta setmana hagin recollit la seva acta com a diputats. El republicà anava de número 2, d'Oriol Junqueras, que també hi ha assistit, després que així li ho hagi autoritzat el Tribunal Suprem. Rufián està convençut que la mesa suspendrà els diputats presos, la situació dels quals és denúncia anòmala. Són declaracions del diputat republicà a TV3.
El bloc del 155 sempre que pot es posa d'acord en contra dels drets civils, polítics i nacionals i socials, fins i tot del poble de Catalunya, així que si ho poden fer ho faran, perquè l'Estat mai falla en el pitjor dels sentits. No? Nosaltres estem preparats per lo millor, però també som molt conscients de que segurament arribarà lo pitjor.
Paco Aranda, per la seva part, ha arribat a l'escó després de ser número 6 de Meritxell Batet, nova presidenta del Congrés a la llista del PSC per Barcelona. En declaracions a Ràdio Sabadell, ha parlat d'oportunitat per continuar la feina dels 10 mesos de govern Sánchez i pel diàleg.
Ha sigut una sessió, doncs, els socialistes catalans han tingut un protagonisme important, doncs, tenim la Meritxell Batet, presidenta del Congrés, també al Senat amb el Manuel Cruz. Jo crec que són dues situacions molt importants per nosaltres, que a més esperem doncs, que marquin una legislatura on el diàleg sigui doncs, la premissa bàsica.
També continuarà 4 anys més a la cambra baixa l'exregidor de l'Ajuntament, Joan Mena, que anava de número 5 per Barcelona, d'En Comú Podem. En declaracions a Ràdio Sabadell, Mena ha denunciat el tracte als diputats presos que considera una anormalitat democràtica.
Que arribin i que entrin a l'hemicicle manillats i en canvi tenir una bancada amb més de 20 diputats i diputades de la ultradreta fent, diguéssim, ostensació de la violència i impedint la llibertat d'expressió que tenim tots els diputats i les diputades a l'hora doncs, de prometre el càrrec, no?
Els 3 diputats sabadellencs han hagut de jurar o prometre acatar la Constitució.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Obtinguda la salvació, el Sabadell trasllada la feina cap als despatxos. Avui la plantilla ha fet un dinar de comiat de temporada i des d'aquesta tarda i fins dijous els jugadors es reuneixen amb el club per valorar el seu futur.
De moment només 7 jugadors tenen contracte la pròxima temporada. Això sí, tot plegat es podrà fer amb més tranquil·litat després d'haver evitat un descens que hagués portat a l'entitat a una situació molt complicada. El president Esteve Calzada ha volgut passar de puntetes a què hagués suposat realment la pèrdua de la categoria.
Al final no ha passat i llavors hi havia molts escenaris oberts, inclòs el fet de que al final els que hem estat aquí doncs, se'ns valore per la feina que fem, no només pels diners que posem, i si baixes de categoria també hi ha una qüestió d'assumir responsabilitats, també d'energia. La veritat és que ara mateix jo estic sense energia, realment han set dos mesos que hem passat molt malament, i tinc que agrair el suport de l'afició, la lluita final dels jugadors, Antonio Hidalgo, que se la va jugar, i també la meva família, que m'ha estat donant suport, perquè realment vosaltres esteu més acostumats amb aquestes emocions, però ha set terrible, això sí.
Pel que fa a l'entrenador, Antonio Hidalgo renova automàticament després d'aconseguir la salvació. El tècnic arlequinat passarà demà, a partir de les 2 del migdia, pel programa Hotel Suís per fer balanç de la temporada.
I a tercera catalana, el Tibidabo es va quedar amb la mel als llavis al camp de l'escola Futbol Barberà Andalucía. Els de Torre-Romeu vencien per un 0-1 que els donava l'ascens matemàtic, però els barberencs van empatar el 92.
A l'última jornada, el Tibidabo tindrà el segon match ball per assegurar-se la primera plaça i pujar directament. Si punxés, se'n podria beneficiar el Can Rull, que va guanyar per 4-0 al Castellbisbal. Els de Numoski opten a la primera plaça, però a la vegada una derrota contra el Badí els deixaria fora del segon lloc que dona accés als play-offs.
L'Astra al punt Natació Sabadell haurà de reinventar-se si vol seguir fent història. Dies després de guanyar la seva 17a Lliga Femenina de Waterpolo, el club ha vist com moltes de les jugadores marxaran aquest estiu.
Avui, per exemple, s'ha confirmat la sortida de Bea Ortiz amb rum al Terrassa, mateix destí que el de Paula Leitón. A ella s'hi sumarà Annie Spark, que fitxarà probablement pel Mataró. El capítol de baixes, de moment, el completen les americanes Kylie Neuschul i Maggie Stephens. Lluny de lamentar-se, el tècnic de l'Astralpool, David Palma, es felicita per l'aposta que estan fent altres equips de la Lliga.
Està mogut a Canyón, està mogut a Sant Andreu, està mogut a Terrassa, i la veritat que la gent que viu al waterpolo, com jo estic feliç perquè estic veient que s'està apostant pel waterpolo femení, i el fet de que nosaltres perdem alguna jugadora perquè no podem mantenir tota l'estructura, perquè al final nosaltres tenim un bloc de 9-10 jugadores, molt professionals, i clar, costa mantenir-les a totes. Quan tenen oferta de fora, pues no podem retenir a tota la plantilla.
Queda pendent a més saber si la capitana Olga Domènech acaba retirant-se. Per altra banda, avui s'ha firmat l'acord de renovació amb Astralpool fins al 2021, que seguirà patrocinant els dos equips de l'entitat.
I no sortim de l'aigua perquè hi va tenir lloc a l'auditori de Caixa Fòrum la Diada de Natació de la Federació Catalana de Natació, on el Club Natació Sabadell un any més es va endur el premi a millor club de Catalunya el 2018.
Un reconeixement que ve per estar sempre al primer nivell en tots els esports aquàtics i que va provocar també que pugessin a l'escenari molts esportistes del club, com Cabanes, Gisela Ferrer o Emma García. El director esportiu de l'entitat, Xavi Balaguer, ha assegurat que seguiran mantenint l'aposta pels esports aquàtics, tot i que cada cop hi ha més competència en aquest sentit.
El nostre objectiu prioritari és el de promoure els esports aquàtics en totes les seves disciplines, i seguirem en aquesta línia, no? Som un club molt gran, molt divers, també tenim tots els esports de sec, tenim molts fronts els que atendre, els atenem i els atendrem a tots, i prioritàriament doncs, com a Club Natació Sabadell, doncs tenim l'objectiu de continuar estant a la primera línia estatal i europea i internacional doncs, en totes aquestes disciplines.
Erika Via Écija, Mari Pau Coromines o Esteve Fondavila també van ser reconeguts per les seves trajectòries.
El futbol sala Sabadell femení es va quedar un gol d'aconseguir la permanència a segona divisió nacional. Les Arlequinades i l'Eurogan Red Star tenien la salvació en disputa, però cap dels dos va fer els deures.
I per això les aragoneses en van sortir beneficiades malgrat perdre a casa contra el Joventut Elx. Aquest resultat permetia al Sabadell pisparli la salvació amb una victòria, però les de Mar Muñoz no van passar de l'empat a 2 a Ripollet. El tècnic ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
No ens esperàvem, òbviament. Creiem que teníem millor plantilla per quedar molt més amunt, però sí que en la meitat de la plantilla ha sigut nova, hem tingut moltes baixes per lesió que ens han castigat, i en certs moments de la temporada tampoc hem realitzat bons partits, i bé, tot això se'ns ha acumulat i ha desencadenat en el descens.
En homes, l'Escola Pia torna a caure de posicions de Copa del Rei en perdre a casa contra el líder CSR Castelldefels per 3-7. Ara els escolapis no depenen de si mateix per quedar entre els tres primers de la segona divisió B. De la seva banda, el club, sense res en joc, va caure a la pista de la Barceloneta per 4-2.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 21 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm, les actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.